Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
Dana, 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 comiéndole el ventorro, no te importaba nada, nada, nada. Te lo digo en castellano para que me entiendas. Eres un canalla. Queremos tu dimisión y verte entre rejas, ojalá en prisión. Dana, 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 comiendo en el ventorro, no te importaba nada, nada, nada. Dana, 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 comiendo en el ventorro, no te importaba nada, nada, nada. No caben les mentides a boca, si tingueres vergonya, fa temps que hauries d'haver dimitit, però amb la teua cara dura i el teu sequí.
Palmeros, palmeros.
Has aconseguit el que volies, la pagueta t'has assegurat i una merda t'importen les vides. No, el número de la vergonya que sempre t'acompanyarà. No tens dignitat, ves-te'n ja. Fes-ho pels valencians i valencianes. Fes-ho pels valencians. Fes-ho pels valencians.
Bona vesprada a totes i a tots. Ja som ací, La Mosca amb tots vosaltres, a la 107.8 de l'FM, radiopego.com. La Mosca, així avui el programa, com tots els programes, molt interessant i molta cosa. Molta cosa condensada, perquè tenim tres temes de rabiosa actualitat, que dirien, i que els comentarem. Un és, evidentment, fa referència a la cançó que hem escoltat, de les... del tema d'Anna, del tema d'Anna, que han decidit diverses cançons, diversos temes, i aquesta, Les xiquetes del bancal, han fet aquest tema dedicat a Amazon i el Ventorro i Sumo un corda. Es diuen Isabel i Vanessa, són del Cira. On parlarem al final del programa, farem una reflexió i ens acomiadarem amb la cançó que també segur que molts haureu escoltat, que és Lladres de sobretaula, un tema que canten diverses gent, des de Zoo, Malifeta, Ciudad Jara, La Raíz, Tito Pontet i Los Chicos del Maíz. Això serà al final. Bé, parlarem de... perquè ahir va ser un dia intens. Si heu vist a la televisió el funeral a la Ciutat de les Arts, no sé, les persones normals l'únic que poden fer és entrar en xoc veient allò i veient com hi havia un personatge detestable, un personatge que tothom no el vol veure, ni el rei, jo crec que ni el rei allí estava incòmodo, la reina i tots, i el tio allí clavat com un estaquirot. I l'únic moment de dignitat va ser quan la familiars dels van començar a insultar-lo. Bé, parlarem al final. Després parlem també de Venezuela i Cuba, perquè Venezuela segueix amenaçada per Estats Units, amb un intent d'agressió, ho comentarem, i Cuba per dos temes. Un, que es va fer la votació a la ONU en contra del bloqueig, i després que ha vingut un huracà que ha fet molt de mal a l'Oriente. Això ho comentarem també a l'acabar la crònica de Dani. Palestina, parlarem de Palestina també i de lo que està passant, una miqueta molt ràpid, perquè això no es pot deixar, perquè segueix l'agressió, segueix el genocidi i segueixen les matances. I no els donarà, i acabarem amb el que he comentat, lo de lo de la Dana, Mazón i el que va passar ahir. I bé, avui estem en directe aquí, el que us parla Jordi Mate, avui tinc aquí a Dani Carecí, el nostre col·laborador també. Bona nit, Dani.
Bona nit, company.
I res, així que, bé, no perdem més temps. Arrenquem amb La Mosca.
Saludos amigos, en especial a Jordi y a Vicente que hacen posible este encuentro con ustedes cada semana. Platicaremos sobre cómo, después de la salida de la cooperación médica cubana de la Amazonía brasileña, la mortalidad infantil subió un 12%. Según el diario Cuba Información, Carmen Diniz es una reconocida activista brasileña que pertenece al Comité Carioca de Solidaridad con Cuba y de las Causas Justas, así como al Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, en la Embajada de Cuba, en Ciudad México, en el marco del noveno encuentro continental latinoamericano y caribeño de solidaridad con Cuba celebrado en la capital mexicana del 9 al 12 de octubre, recibió, junto a otros compañeros y compañeras de la solidaridad con la isla en América Latina y el Caribe, la Medalla de la Amistad de la República de Cuba. Diniz es una abogada y pertenece también a la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, desde la que impulsa iniciativas contra la IAFWER, mecanismo de utilización de la justicia con fines políticos por la parte de la derecha, y que en América Latina ha atacado a diferentes progresistas como Luis Ignacio Lula da Silva, Fernando Lugo, Cristina Fernández, Rafael Correa o Daniel Jadue, entre otros líderes y lideresas. Carmen Diniz recuerda con cariño la enorme aportación de médicas y médicos de Cuba a las personas más pobres de su país, Brasil, a través del programa Maíz Médico, una cooperación que fue destruida durante la administración ultraderechista, neoliberal y pro-yanqui de Jair Bolsonaro. Yo no vivo en una favela o en la Amazonía. Yo vivo en Río de Janeiro y tengo un seguro de salud, explica. Pero imagínate que había una persona en la Amazonía y en otros lugares del país que jamás en su vida, hasta la llegada de la cooperación cubana, habían visto un médico. Por eso, tras la expulsión de facto de la cooperación cubana por parte de Bolsonaro, aliado de Estados Unidos, la mortalidad infantil en esas zonas subió un 12%. En Brasil llegaron a trabajar hasta 14.000 médicos cubanos. Hoy, relata la activista, hay 700 municipios en Brasil sin atención médica alguna, porque Brasil es un país rico de pobres. En el noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, realizado del 9 al 12 de octubre de 2025 en Ciudad México, se platicó y se publicaron materiales audiovisuales con las principales conferencias de dicho encuentro, así como entrevistas exclusivas a varias de sus personas, participantes e invitadas. En los reportajes se intensificaron las acciones políticas y materiales frente al bloqueo genocida y las amenazas militares en la región, y se culminó el noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba anunciando la Cumbre de los Pueblos, alternativa a la décima Cumbre de las Américas y en desagravio hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua, para el próximo 4 al 6 de diciembre en Santo Domingo. Se platicó además sobre el bloqueo a Cuba que es criminal, inmoral e inhumano, con 500 activistas dando su apoyo incondicional a la isla en el noveno Encuentro Continental de Solidaridad. Se manifestó además la resistencia de Cuba como un ejemplo moral para el mundo, inaugurando el noveno Encuentro Continental de Solidaridad con 500 participantes de 25 países y de 23 estados de México. Dentro de las entrevistas realizadas se pueden encontrar que una vez que consigamos revertir la actual situación económica, muchos jóvenes que emigraron regresarán a Cuba. Esto es una entrevista exclusiva con el joven Elian González. Además tenemos que el imperialismo tiene un plan contra Cuba y el movimiento de solidaridad debe tener otro para enfrentarlo, según Norberto Ciampa Galeotti. Y además la entrevista que plantea lo que ocurre en Cuba se veía venir desde que en 2018 John Bolton anunció que acabaría con el romanticismo de la Revolución Cubana y el mito de salud pública, según Joana Tablada. Otra de las entrevistas presentes en este encuentro es la salida de la cooperación médica cubana de la Amazonía brasileña y de cómo se incrementó en un 12% la mortalidad infantil. Según los documentos aprobados en dicho encuentro, podemos ver el plan de acción del noveno encuentro continental caribeño y la declaración final de dicho encuentro. En las conferencias y conservatorios se desarrollaron como Cuba, nuestra causa en el socialismo y que el nombre político del amor, una conferencia magistral al teólogo brasileño Frei Beto. El flujo migratorio sin precedentes desde Cuba coincide con la aplicación de las más de 200 nuevas medidas de bloqueo por parte de Trump y Biden, y el bloqueo de Estados Unidos como impacta en el desarrollo del deporte cubano, desde la falta de materiales a la negativa de visas de nuestros atletas, como es el caso de Mijaín López. En momentos de disputa de su hegemonía, Estados Unidos mira a América Latina y el Caribe y da peligrosos coletazos. ¿Por qué Estados Unidos no invade a Cuba? ¿Por qué el pueblo cubano es heroico y por qué Estados Unidos aprendió de Vietnam? Todos estos temas están ampliamente desarrollados en el diario de Cuba Información. Estas son solo preliminares y a partir de todo esto, como siempre les digo, saque usted sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por su atención. Desde Cuba les saluda Yoya Guzmán. Tengan todos muy buenas tardes.
Cuba no está sola, todo el mundo está.
Así como Platón definió a Sócrates como un tábano que con su incómodo aguijón picaba para despertar a un caballo lento que era la política ateniense, nosotros con nuestra columna semanal sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, eso haremos, seremos un tábano. Soy el Dani y aquí comenzamos. Buena vesprada. Esta semana es obligado hablar de Argentina y el resultado nefastos, dirían, de las elecciones del pasado diumenge, pero lo dejaremos para el final. Porque también, y no menos grave, del acoso criminal al que el sheriff Trump y el imperio yanqui están sometiendo a Venezuela, y estamos todos pendientes de esta agresión que es manifiesta, es descarada, es vergonzosa, a la que está el mismo presidente del país, está prácticamente dirigiendo una declaración de guerra a nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Y lo están haciendo, están queriendo someter a Venezuela utilizando como excusa la lucha contra el narcotráfico. Ellos, que son incapaces dentro de su país de controlar el tráfico de todo tipo de drogas duras, drogas que matan, como el fentanilo, pues se erigen en eso, en sheriff de su patio trasero, según ellos, que es Latinoamérica, y enarbola la bandera de poner orden y de evitar el narcotráfico para que no entre a su país, lo que en realidad no se está fabricando fuera, porque el fentanilo lo fabrican ellos mismos y lo distribuyen las redes mafiosas dentro de Estados Unidos. Pero ¿qué hacen con esto? Con la excusa, digo, del narcotráfico, llevan más de un mes lanzando misiles a ya una docena de lanchas que navegaban en aguas de Venezuela y Colombia. Así han conseguido asesinar a más de 30 personas, varias de ellas, que se comprobó, como lo mencioné la semana pasada, que eran simplemente pescadores. En uno de ellos, la familia además declaró que se le había estropeado el motor y estaba a la deriva, y le lanzaron misiles como si se tratara realmente del narcotráfico. ¿Y por qué hacen esto? Ya lo miraremos ahora. Vemos claramente que las órdenes del sheriff están por encima de cualquier ley. No hay apresamiento para poder mostrarlos a la justicia, ni juicio siquiera a estos presuntos contrabandistas. Y la finalidad, lo sabemos todos, es seguir hostigando a Venezuela por tierra, desde las 9 bases militares norteamericanas que están instaladas en Colombia, por mar, con supuestas maniobras militares que está haciendo la Marina de Estados Unidos, situando barcos con misiles delante de la costa de Venezuela, y por aire, sobrevolando día y noche centenares de helicópteros de guerra, violando el espacio aéreo de Venezuela. Con estos helicópteros, ya digo, lanzamisiles, que son los que bombardean a estas lanchas, violando así flagrantemente las leyes básicas de respeto a un país soberano como es Venezuela. Si han orquestado incluso en las últimas semanas hasta un plan para capturar al presidente Nicolás Maduro, que le fracasó gracias a la lealtad de un piloto de aviación que en principio ellos aseguraban que habían conseguido convencerlo para poder hacer este atentado contra el presidente Nicolás Maduro. No le salió bien. Una vez más nos preguntamos, ¿dónde están las organizaciones progresistas latinoamericanas e internacionales, como la ONU, por ejemplo? ¿Y por qué no denuncian internacionalmente estos actos, estos ataques flagrantes a la soberanía de un país elegido democráticamente? Sabemos bien que en el fondo lo que hay es el petróleo. Lo que les interesa de Venezuela al sheriff y a sus secuaces norteamericanos, como antes pasó con los países productores del Golfo Pérsico, invadidos, bombardeados y acusados de terroristas. O sea, la historia se repite. Los métodos invasores yanquis siguen siendo absolutamente los mismos. Y como diría mi abuela, sobre llovido mojado, o a perro flaco no le faltan pulgas, esta misma semana un huracán llamado Melissa ha entrado a Jamaica con una fuerza devastadora, con vientos que han llegado, alcanzado los 300 kilómetros por hora, destruyendo hospitales, vivienda y todo lo que se presentó a su paso. Y anoche mismo entró a Cuba, sin que sepamos exactamente en este momento los daños que ha causado, porque todavía no ha salido de territorio del ámbito cubano. Y por si esto fuera poco, Estados Unidos se ha dedicado a presionar también estos días a varios países integrantes de la ONU para que en la próxima reunión de esta organización voten en contra de dar respaldo a la presentación cubana contra el bloqueo criminal que sufre desde hace más de 60 años la isla, condenando así al pueblo cubano a restricciones, sufrimientos brutales debido a la escasez de productos básicos como combustible, recambios para maquinaria y vehículo, insumos sanitarios y medicinales para el normal funcionamiento de hospitales y centros sanitarios. Elementos para escuelas faltan y para los centros educativos, medicamentos, y desabastecimiento hay de todo tipo de productos de alimentación e higiene personal. Así pues, más que nunca, debemos condenar el bloqueo, este bloqueo asesino de Estados Unidos sobre Cuba, que se incrementa según se levante ese día el sheriff, pero que está sometiendo a millones de cubanos a una injusta, absolutamente injusta situación de vida. Y he dejado para el final de esta crónica a mi país, Argentina, y el desastre que resultaron los resultados electorales del domingo pasado. El triunfo de la ultraderecha de Milei, que hoy es quien tiene el gobierno, con el apoyo de la derecha del empresario Macri, también fue quien se llevó el 40% de las votaciones. Solo empezaremos diciendo que Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional y a los fondos buitres la friolera en este momento de 300.000 millones de dólares, y que nuestro presidente, súbdito del sheriff Trump, acaba de pedir de rodillas, que esa es su postura favorita, otros 40.000 millones para financiar su campaña y así seguir engañando al electorado, mayoritariamente jóvenes, sin memoria histórica, ni siquiera interesados estos jóvenes en los daños humanos, 30.000 desaparecidos, asesinados, 2 millones de argentinos empujados al exilio por las mismas políticas neoliberales que ya implementaron la dictadura fascista militar entre el año 1976 y 1983. Hoy Milei, a cambio de esta nueva inyección de dólares a la economía argentina, ha pactado con Washington la entrada masiva de capitales que compran bonos en pesos argentinos a mitad de su valor y empresas interesadas en la explotación de los yacimientos de litio en el norte argentino, concretamente en los salitrales de Salta y Jujuy. Empresas yanquis que se establecerían en el sur de Argentina, concretamente en los ricos yacimientos de petróleo de la localidad de Vaca Muerta. Empresas norteamericanas con ambiciosos proyectos en la cuenca del río Paraná, el litoral marítimo de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, principal puerto argentino de entrada y salida de todo tipo de productos provenientes de Asia y Europa. Y así podríamos seguir enumerando infinidad de sectores estratégicos de Argentina entregados en este momento por Milei a cambio de ese dinero que le da el Fondo Monetario Internacional, que serán, como decía, adjudicados a empresas y holdings norteamericanos. Esto significa, lisa y llanamente, señores, hipotecar a Argentina por décadas, entregar a los yanquis nuestra soberanía, pasar a ser una estrella más de su bandera, una colonia norteamericana será Argentina si seguimos con este hombre que lastimosamente 2 años más estará en el gobierno. Esa bandera norteamericana manchada de tanta guerra provocada por ellos, expoliación y saqueo a cientos de países en todo el mundo. Hoy Estados Unidos ya no necesita utilizar a los ejércitos locales para implementar, en base a secuestros, desapariciones y asesinatos, una dictadura militar servil a sus intereses imperialistas. Hoy los serviles hambreadores del pueblo argentino se llaman Milei y no van vestidos con el uniforme militar. Hoy aparece en el escenario político un bufón, sin ni siquiera un partido político que lo respalde propio, pero con millones de dólares pedidos a Estados Unidos, que crean sectores sociales argentinos, que les tocará parte de esa derrama que engañosamente promete Milei. Y van y lo votan, y saca un 40% de los votos, y aparece un tercio de los argentinos desmoralizados que se abstienen de votar, y eso beneficia a Milei. Y el peronismo, principal fuerza opositora, que hace solo 2 meses ganó la provincia de Buenos Aires, la principal del país, el peronismo, decía, se presenta dividido, también beneficia eso a Milei, lo mismo que la izquierda nacional. Todo eso hace que se frote las manos la derecha y ultraderecha gobernante en Argentina. Para acabar, diremos que un verdadero desastre social, antes nunca visto en mi país, que padeció solo hace 50 años un verdadero genocidio. ¿Cómo ha hecho, me pregunto, nos preguntamos, la derecha nacional y Estados Unidos para decretar e inocular una amnesia colectiva para que un pueblo empobrecido se crea sus cantos de sirena y vote a su enemigo, a un vendepatria como Milei? ¿Cómo, nos preguntamos, un obrero, un trabajador puede perder su conciencia de clase y apoyar a la derecha que históricamente lo ha empobrecido. No lo sabemos. Por eso, hoy más que nunca decimos patria sí, colonia no. En los próximos programas trataremos de descifrar este enigma. Fin la propera semana. Adeu.
Després de la crònica del Dani, com sempre, ben documentada i clarificadora, jo no tinc res a dir, només volia posar a actualitzar un parell de coses. Una, que Venezuela va cap allà, va sortir ahir la notícia de que el portaavions més gran de l'armada americana, el General Ford, va cap a les aigües frontereres amb Venezuela, vull dir, que veurem. I després... Només recordar, perquè a vegades s'oblida què vol dir bloqueig a Venezuela, de recuperat de José Rafael Ávila al Facebook, una miqueta que ho titula, una cosa ràpida, és una estadística. Saqueos a Venezuela. Compilación del saqueo oprobioso del cual hemos sido objeto los venezolanos debido a la guerra económica, que el imperialismo yanqui y sus lacayos nos están haciendo por el simple hecho de que nosotros hemos decidido ser libres, independientes, soberanos y practicar nuestra propia autodeterminación. Y digo así. Paraguay. Requisats 400 millones ens han robat. Argentina, els nostres buques tanqueros estan secuestrados en sus astilleros. Haití, plantes termoelèctriques del projecte Alba Petrocaribe desmantelades. Colòmbia, nos robaron Monómeros i sus filiales. Monómeros és una planta de fertilitzants molt gran que era de Venezuela a Colòmbia i se li va donar al Guaidó, aquell feixista traïdor. Aquesta planta tenia a Banilón, Barranquilla, Ecofértil, Buenaventura, Monómeros Internacional, Islas Vírgenes, Compass Rossing Shipping, Bahamas, a Suècia, PDVSA, l'empresa petrolera, és propietària majoritària, som amos d'una refineria allí a Suècia, Nines a AB Petroleum, contando con nuestros terminales marítimos de distribución de asfalto y productos refinados, a Escòcia, tenemos una refinería, a Escòcia, Portugal, nos robó 1.500 millones depositados como reservas internacionales y líquidos para compras nacionales en la Unión Europea. Inglaterra, nos robaron 35 toneladas de oro que segueixen al Banc d'Anglaterra i que són del Banc de Venezuela. Que diuen que encara no saben si el president és Guaidó o Maduro, amb aquesta excusa. Allí estan, 35 toneladas d'or, Anglaterra. Allí també tenim una refineria, Anglaterra. Alemanya. El Banco Commerzbank cerró las cuentas de PDVSA y se quedó con el dinero. Bélgica, el SWIFT, Sistema de Compensación y Liquidación de Valores Internacionales, nos congeló 1.200 millones. El SWIFT se niega a tramitar los pagos de Venezuela para la adquisición de alimentos, medicinas, vacunas, repuestos, materias primas, equipos médicos, gasolina. Estados Unidos, en este territorio, aparte de robarnos Cico, que Cico era la filial de PDVSA a Estados Unidos, Cico no, y sus más de 3.000 estaciones de servicio. Es decir, el contexto es que hay 3.000 estaciones de servei venezolans al territori nord-americà. I això és perquè això es van instal·lar abans de Chávez. Això és dels anys del president que hi havia als anys 70-80. 3.000 estacions i també una refineria. Requisat. El banco JP Morgan se niega a procesar nuestros pagos por alimentos y medicinas. El banco Wells Fargo se robó 15 millones de los gastos de viaje de nuestros atletas olímpicos. Este robo internacional lo justifican los imperialistas por el servicio lacayuno, que les prestó la Asamblea Nacional Opositora del 2015 y Juan Guaidó cuando solicitó y autorizó el robo de todos estos bienes y activos de la nación para protegerlos de Maduro, entre cometas. Así que recuerda, cuando vayas a un hospital de la República Bolivariana de Venezuela o los servicios públicos no funcionen bien o haya escasez de productos básicos, recuerda por lo menos que es culpa de Ramón Llup, de una serie de personajes nefastos, fascistas, Julio Borges, María Corina, Freddy Guevara, Capriles, Leopoldo López, molts d'aquests viuen a Madrid, estan allí a la milla d'oro de la zona rica de Madrid, que són aquests que han invertit a Enrique Capriles, etc, etc. És a dir que, perquè ho sapiguem. Bé, després de, només matisar lo de Cuba, ha passat l'huracà, no ha vingut morts, un huracà de 250 quilòmetres, inundacions a rius que s'han desbordat, ni un mort. No sé si us sona això de fa un any per aquí. En un país que té escassetat de materials, etc., han posat han mogut dels seus llocs 700.000 persones i han guardat bestiar, encerts, etc., l'exèrcit, la defensa civil, que és una organització estructurada de fa molts anys que ajuda i salva vides i salva encerts també. Això, evidentment, ha fet destrosses, bàsicament a l'Orient, a Santiago de Cuba, a Guantánamo, etc., però que ja estan les brigades elèctriques treballant i amb donacions, per exemple, de Xina, ja dic que donaria una sèrie de molts en material electrogen per la corrent, etc., etc., kits de supervivència, etc. Bueno, un país comunista, aquests dolents que són. És que, a més, avui he llegit que el psicòpata assassí criminal que és el Marco Rubio, el Narco Rubio, que és el secretari d'Estat, ha fet un tuit recolzant i donant suport a les víctimes de l'huracà Melissa i parla de Jamaica, Dominicana, Haití, etc. El nostre suport. I no diu res de Cuba, ni per la gent. No fa menció. Això és el nivell d'immoral d'aquesta gentola que estan allà als Estats Units. Bé, l'altre tema de Cuba, que ara sí que ja ho sabem, que es va votar a la ONU contra el bloqueig, i va ser-hi 160, van votar pràcticament tots els països del món a favor d'alçar el bloqueig a Cuba. Menys 7. Però bueno, 7 que foties, evidentment està als Estats Units, que és el que té el bloqueig, està Israel, evidentment, perquè són els dos que sempre voten, però bueno, s'han afegit Paraguai, que és un grup d'extrema dreta, Ucraïna, evidentment, Ucraïna són lamebotes, no? Hongria, un govern d'extrema dreta que està allà, Argentina amb el Milei. Recordem que l'any passat ja estava Milei i la representant a la ONU d'Argentina va votar en contra del bloqueig i en seguida la van acomiadar. Vull dir, es va posar a escandalitzar el Milei i la va tirar. Però aquesta s'ha assegurat que hi hagi una servidora i ha votat en contra d'alçar el bloqueig. I després hi ha un país que es diu Macedònia del Norte, que no sé si és un país o un còctel de fruites, no ho sé. Vull dir, sembla ser que és un país que hi ha per allà. Aquests són els 7 països. El resta, els 160, hi ha 12 abstencions. També països que no val ni la pena comentar-los. Bé, vol dir que és un triomf de... I haig de recordar que aquesta resolució porta moltes setmanes treballant-se i els Estats Units ha fet una pressió bestial, una campanya en contra de Cuba dient que és mentida, que del bloqueig, que Cuba exporta terrorisme, que no sé què, una sèrie de campanyes i pressions contra tots els països. Això vol dir, imagineu, 167 països que han tingut una pressió bestial del govern nord-americà, un per un, i han votat a favor de Cuba. Vull dir, aquest és el triomf moral de moment, perquè són 33 anys votant cada any per majories aplastants aquesta resolució. Bé, posem una cançó, i què millor homenatge a Venezuela que escoltar el cantor del poble, que per de cas va morir, que és Ali Primera. I què millor que una cançó que es diu, doncs, Canción Mansa para un Pueblo Bravo. Escoltem Ali Primera.
Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval.
huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar y vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Y hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya espontarás. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupiel, que los zapamates ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso pueblo, vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Que hoy semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hoy semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente, que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz.
Canción mansa para un pueblo bravo, Alí Primera, un dels cantants icònics de Venezuela dels anys 70-80, cantant al poble, i que val la pena recuperar perquè té cançons molt maques i molt entranyables. Jo se m'ha passat una notícia que del Premi Nobel de la, parlant de Venezuela, de la Corina Machado, molts que li diem la Cochina Machado, doncs resulta que, ho dic perquè hi ha una esperança de que hi ha algú de seny, no? Quan li van donar aquest premi, que tots l'hem criticat, doncs resulta que l'entitat noruega, que agrupa més de 17 organitzacions pacifistes, que amb 15.000 activistes, doncs han anul·lat, han cancel·lat la marxa d'antorxes que cada any, quan es dona el Premi de la Pau de la Nobel, aquestes entitats organitzen per fer una marxa d'antorxes fins a la casa on es, o a l'hotel on s'allotja el que ha guanyat el Premi Nobel, sigui qui sigui, no? Això ho fan cada any. Però aquest any han decidit que no li anaven a fer a la Marina perquè creuen que no representa els valors pels que està instaurat aquest premi. Vull dir que algú té, li donaran, sembla ser, però hi ha com una espècie de, com una espècie d'Amazon a lo Nobel. Ja els hi fa pudor. I doncs, felicitats i reconèixer que aquesta gent ha tingut una mica de dignitat de com mínim fer això i retirar-li aquest suport a aquesta criminal, a aquesta persona que hauria d'estar a la presó. I bueno, res més. Bé, seguim i doncs ara ens toca escoltar el nostre incontinent, hauria de ser veritat, el Josep, que ens explicarà cosetes de la comarca i del poble.
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
Molt bona nit. Avui tornarem a fer un programa dedicat als servicis socials i avui aportarem altres idees. Però, davant de tot, com sabeu, Ahir es va celebrar el funeral d'estat per les víctimes de la Dana i realment moltes vegades pensem, che, és que els accidents passen tal i més qual. Però sols el que es demana justícia perquè havien d'haver avisat en temps. Ja feia moltes hores que l'aigua baixava des d'Utiel i la barranca es prevenia. Sols tenien que haver avisat. Sols això, avisar. Però el tema anem a centrar-nos altra vegada en Pego i parlarem de servicis socials. Realment, per a que els servicis socials en un poble com Pego funcionen, sabem ben bé que a València estem un punt per davall de la mitja nacional, seria un canvi d'actitud dels polítics. No tindre temor de prendre decisions que, encara que no són massa ortodoxes per a alguna gent, serien definitives. Una, seria pegolinizar el convent dels Frares, si no tot, una part, que això seria possible. Dos, començar a mirar de quina manera la gent que major que no té hereus cedirà les propietats a l'Ajuntament, sobretot els habitatges, les cases. Buscar la manera que aquestes compensacions foren en atenció. Parlem d'atenció, vol dir atenció, pues, donant-nos plaça en un futur centre geriàtric a Pego. També, sobretot això, fer que els agnòstics, ateus i tota aquesta mena de persones que, en el qual pertanyem molta gent, pues, cedirà les seves propietats dins del poble per a l'Ajuntament, per a que en un futur aquesta gestió pugui donar diners per als serveis socials, atencions majors i a la infantesa, etcètera, etcètera, etcètera. I pensar que totes aquestes actituds farien que el nostre poble, a nivell de comarca, tinguera una, podríem dir, una qualitat especial. Nosaltres no tenim mar, no necessitem tampoc crear camps de golf, pense jo. Però si tinguérem una infraestructura, podríem dir, comarcal, potent, com a centre d'acollida de persones majors, segurament el nostre poble adquiriria una qualitat de gent que vindria a viure que seria molt beneficiós per al comerç i per a tot el sector terciari. És o seria fer un pla a mig termini per a aconseguir que el nostre poble tinguera alguna cosa especial que, a més d'atraure la gent, fora beneficiós per als que viuen ací. Com sabem, les places de la residència són insuficients i no arriben a cobrir les necessitats del nostre poble. Com van dir el programa passat, a Pego som més de 2.600 persones que tenim més de 65 anys. I molts dels que sou avui dia concejals, alcaldes i tal, pronte estareu dins d'aquest grup. Aleshores, la idea bàsica que transmitim des de la Mosca és que l'Ajuntament ha de buscar un sistema de recaudar propietats o diners per dedicar-los als servicis socials i que això ha de ser una contribució de la gent del poble que vulgui. I tot això donarà qualitat als habitants del poble, treball i millorarà d'una manera clara el comerç i l'habitatge de qualitat en el poble. I ja, molt bona nit i fins al proper programa, que continuarem parlant de servicis socials i de la millora del nostre estimat poble. Gràcies a Ràdio Pego, a Jordi i a Vicent per deixar-me contribuir a este maravilloso programa que es La Mosca.
La Mosca i el nostre incontinent hauria de ser veritat. Parlant de temes candents, perquè evidentment els serveis socials, tots, a no ser que siguis multimilionari, els necessitem. Bé, seguim. Queda la recta final, només un apunt sobre Palestina. Segueixen les morts 100 persones assassinades per l'exèrcit israelià. Vull dir que això dels acords de pau, evidentment, que ho deien molta gent, ho dèiem, que això no era un paripé. I després, per rematar-ho, el Parlament israelià ha aprovat una resolució per 25 a favor i 24 en contra de quedar-se la França de Cisjordània com a ja el gran Israel que vol ser. Si van aprovar i això ho han d'anar. És a dir, que van a totes. Això ho anirem seguint i per desgràcia haurem d'estar molt atents a tot el que està passant. I la recta final que volíem comentar era el d'ahir de la Dana, sobretot el que es va fer a la Ciutat de les Ciències, l'acte per les víctimes, on hi havia l'emèrit, el rei, la reina i diferents càrrecs, i un personatge que ja, diríem, està totalment amortitzat, segons diuen fins i tot el seu partit, però un nefast, una persona repel·lent. Jo només el vaig reproduir perquè ho van dir allí, ha sortit a la televisió, unes quantes coses que li van dir: assassino, fill de puta, cobarde, fora d'aquí, mal parit, puto cobarde, rata cobarde, cabrón, te ríes en nosotros, no te queremos aquí, nos has arruinado la vida. Això va ser unes quantes que això tots i totes ho heu pogut escoltar a la televisió a les víctimes. Jo, a mi em va estranyar, ho dic així, que no anés a més, que algú s'aixequés i li girés la cara allí directament amb aquest personatge, perquè, a veure si m'entens, una persona que ha perdut la dona, la filla o el marit, etcètera, l'àvia, dos fills, etcètera, i allí aguantar i saber que aquella persona és el culpable de la mort d'aquesta gent, perquè s'ha d'aixir, sí, és el culpable, i això, i no és ell sol, l'estan aguantant, perquè després hi ha un altre acte que va fer, no pornogràfic, perquè la pornografia ben feta no és un delicte, sinó a la Palau de la Generalitat, amb un discurs que va fer vomitiu, i quan allí hi havia 300 càrrecs que xupen de la teta, que és a dir, que depenen del seu sou, perquè és el seu jefe, i quan va acabar de dir allò amb aquest personatge, vam dir que no diríem coses segons quines, doncs es van alçar i el van aplaudir. Allò era com dir-se, com pixar-se amb les famílies de les víctimes. Allò era dantesc, vull dir, no, és insuportable això. Per la gent que ho està, és insuportable. Bé, jo l'únic que ara, per acabar el programa, volia fer una reflexió que ha fet Vicent Partal ahir a VilaWeb. I ho diu: la dignitat estava en els crits de les famílies. Ho vaig ràpid. Hi ha alguna cosa profundament obscena en la geometria perfecta del dol oficial que es va oferir ahir a València. Vam assistir a una representació milimètrica d'allò que el poder entén per compassió. Files simètriques plenes de càrrecs polítics, gests mesurats, escrupulosament estudiats, assajats, paraules buides que ressonaven en aquella estranya nau espacial dissenyada per Calatrava com l'eco d'una humanitat absent. Tot fred, tot calculat, tot mort abans de nàixer. El funeral d'estat per les víctimes de la gota freda va ser una coreografia impecable de la burocràcia en l'intent de domesticar el dolor popular. Cada autoritat al seu lloc, cada mirada al punt exacte de l'horitzó, cada silenci cronometrat amb la precisió d'un rellotge suís. Mazón, que fou humiliat i no actuà com el president de la Generalitat, que encara, però sols a efectes oficials, és, va exhibir aquella màscara de gravetat estudiada que els polítics aprenen als manuals de gestió de crisis i que ahir era particularment vomitiva. Una performance cínica del penediment que ni sent ni ha sentit cap dia d'aquests anys dolorós, una pantomima de la responsabilitat que encara avui eludeix la responsabilitat dels seus assassinats. Per sort, la veritat, aquesta força salvatge que no pot contenir cap protocol, va esclatar descontroladament a les cadires de les víctimes, cosa que revestia l'escena de dignitat. Els crits, els insults, la ràbia crua dels qui han perdut més allò que a cap litúrgia, per més laica que siga, pot restituir, han esquinçat el vel de solemnitat postissa que volien que fos la imatge a ensenyar al món. Han cridat assassí, a l'assassí, han exigit una dimissió que s'havia d'haver presentat l'endemà mateix dels fets i no han acceptat de callar i seguir les normes. Per sort, en els seus morts carregats de fúria hi havia més sacrilitat i més respecte pels morts que en totes les corones de flors institucionals. Els familiars que han increpat Mazón no han profanat res, com alguns escuders del PP han corregut a dir. Ben a l'inrevés, ells han dignificat l'acte amb la seva negativa a acceptar la farsa. Hi hagué una bellesa terrible, d'aquelles que et fan pantejar i plorar de dolor, en aquesta ruptura del guió. Mentre el Borbó, el mateix Borbó que va ser rebut a Paiporta amb fang llançat a la cara, i la resta de figurants feien veure que allò els importava, el dolor que no es deixa administrar, la ira que no accepta de ser protocolitzada, la dignitat que refusa de ser coreografiada, s'apoderava de la cerimònia. I no, els insults no eren de cap manera grollers, eren humans. I no, les amenaces no eren violència, eren justícia en estat pur, sense els ornaments de la retòrica institucional. Escoltem, com he comentat abans, una cançó que han composat Lladres de Sobretaula, amb el Zoo, el grup Zoo, Malifeta, Ciudad Jara, La Raíz, Abril Pontet i Los Chicos del Maíz. Lladres de Sobretaula. Amb aquesta cançó ens acomiadem fins la setmana que ve, l'altra. Així que escoltem la cançó. Bona nit, sigueu feliços, mengeu nissos, visca la República. Bona nit.
Bona nit a tothom. Gràcies.
Allá on el camp mor de pena i no es sent el so del llamp. Déu ens ha donat l'esquena, s'han mesclat l'aigua i l'arena i baixa un monstre fe de fang.
Hi ha una taula que da vi, diuen que és la sang de Déu. Han begut fins quedar farts, el rellotge marca tard i allà ningú diu adéu.
I al país de l'olivera, de la plana i dels serrans, la desgràcia té burrera i li ha pres la davantera a uns indignes governants.
Allà on l'Horto i la Ribera, on viuen els valencians, s'ha fet carn el mal presagi, la rosa s'ha fet naufragi i engull la vida al seu vagó.
I ara tots alcem la veu, per qui ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladres de sobretaula.
Ofrenant incompetència va una colla de senyors. Que bonica està València quan t'amagues de l'horror. On el silenci és salvatge, on el dolor és paisatge, els llepos li fan massatge a mediocres vividors. Visca la gent de les cases, tornem a creuar el pont, tornen a omplir-se les places, Manuel l'emperador. Aquesta és la nostra victòria, us farem sentir vergonya, sol atacant la memòria d'aquell octubre traïdor.
I ara tots alcem la veu, perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula.
Bé, només crec que val la pena recordar aquesta cançó, aquest homenatge a les víctimes, des de Radio Pego, segur que tots i totes de Radio Pego, i en especial la Mosca, un homenatge a les víctimes, un record i una força per a totes les familiars que estan allí patint encara, i sobretot, com va dir una, el dol no s'acabarà fins que aquest criminal dimiteixi. I allí va Udandi directe, ja no diuen dimissió, diuen a la presó, perquè és evidentment que aquesta persona ha d'anar a la presó. Així que amb les lletres d'aquestes cançó tan emblemàtica en sentit de lladres de sobretaula, ara sí que ens acomiadem. Us esperem d'aquí 15 dies. Recordeu la Mosca 107.8 a la FM i a radiopego.com, evidentment. Així que bona nit i fins d'aquí 15 dies. Adeu.